cariole.
Benvinguts al Freaky Time! Un dilluns més, continuem aquí al Freaky Time, molt ben acompanyada amb en Dani, benvingut al Freaky Time.
Bones.
Avui volem parlar-vos d'un anime que jo crec que l'havíem mencionat o que havíem fet algun podcast sobre ell, però com que hem seguit mirant aquest anime, doncs en volíem tornar a parlar perquè el recomanem molt i es mereix que li dediquem doncs, també un altre programa, i es tracta de Doctor Stone. Dani, per posar els nostres oients en antecedents, expliquem una miqueta de què va Doctor Stone.
Sí, jo crec que sí, ja n'havíem parlat, crec que l'havíem mencionat i que l'havíem explicat una mica, però bé, doncs explicant una mica el resum, doncs explicar la història, doncs que el món no se sap per què, tothom queda petrificat i passen mils de milions d'anys i doncs tot torna, diguéssim, la naturalesa segueix el seu curs i la civilització pràcticament desapareix. I el protagonista, després de, no sé si són 3.000 milions d'anys o una cosa així, és que ara no sé exactament quants anys són, però
sí,
és igual.
Les xifres és igual, molts anys.
Acaba despertant, ell era estudiant, era un, bueno, com un geni, no?, que se li donava molt bé els estudis, sabia molt de ciència i tal, i acaba descobrint per despetrificar la humanitat, no? I comença doncs, a despetrificar la gent i com a científic té l'objectiu de tornar el món al que era, no? A partir de zero.
També una mica per supervivència, no? Perquè òbviament un món que tot han passat milers d'anys, no? Tots ens recordem què va passar amb el Covid i vam estar pocs mesos, no? Que la natura va tornar al seu curs, doncs imagineu-vos si passen milers d'anys, no? No hi ha edificis, no hi ha tecnologia, per tant, per sobreviure, doncs no li queda més remei que tornar a inventar-ho tot, no? I el que té de molt positiu a aquesta història, aquest anime, en el cas que vulgueu llegir el manga també el trobareu, que em sembla que l'ha dit a Ibrea, si no m'equivoco, amb un dibuix espectacular de Boichi, que és que me té enamoradíssima a mi Boichi, que de fet estic pendent d'una altra història d'aquest mateix autor de comprar-la, que la vam veure al Saló del Manga, que també era també de ciència-ficció, aquest manga, doncs estem pendents de llegir-lo, ja ho explicarem aquí si aconseguim llegir-lo. Doncs això, el que té de bo aquesta història precisament és que t'explica de manera molt planera com fa tots aquests invents. No només passa que doncs s'ha de fer la roba o ha de fer una casa i fa el ciment, no, sinó que t'explica com ho va fent i el material que necessita. I
sí, coses tot simples com la sal, no? La producció de la sal, el ferro, la manera de treballar els materials, t'explica tot pas a pas com s'inventen les coses, com es van descobrir, com ell ja ho sap, doncs, tot i que a partir de zero, coses tan simples com fer un forn o fondre ferro per fer les eines, doncs t'explica pas a pas com funciona tot.
O fins i tot fer medicines per poder doncs, curar malalties, no? Ell intenta sobreviure i la gràcia també l'altra part, no? A part de la supervivència i de tornar als invents, hi ha l'altra part que és despetrificar a la resta de la humanitat i descobrir per què s'ha petrificat la humanitat.
Exacte, el gran misteri de la sèrie és què va passar, perquè es va petrificar i si hi ha algun culpable.
Clar, o sigui, per una banda tenim tot el que és aprenentatges de temes de ciència i tecnologia, que això és molt interessant, sobretot per veure la sèrie amb infants, no? I infants una miqueta més grans, no, potser molt petits. No?
Perquè sí, és que això em sembla que ho vam comentar quan va tornar a arrencar l'SX3, o sigui, quan vam tornar a tenir anime en català, no? Que va tornar a arrencar, que portàvem uns anys que no teníem anime en català, no? Doncs en obert, doncs vam dir que una de les sèries que creiem que estaria molt bé que la compressin la llicència i la passessin en català era aquesta. A part de pel tema educatiu, perquè estava molt bé i era molt interessant la manera d'explicar com feia les coses i com funcionava tot.
I la gràcia és que ho explica de manera divertida i em direu, ostres, doncs quina història tan rara, no? Només d'anar inventant. No només és això, sinó que van sorgint complicacions, no? Sorgeixen conflictes molt humans, no? Perquè quan comences a despetrificar, a qui despetrifiques primer? Qui... Vull dir que també ho fa també amb consciència. Llavors també, evidentment, com a tota societat, doncs, hi ha les seves enveges, les seves estructures i bé, en un món hostil que no hi ha tecnologia, doncs, també és xulo, no? Veure que tots aquests conflictes com es resolen i com utilitza la ciència per resoldre'ls. I després, per altre costat, hi ha tota aquesta part interessant que, si tu ets més gran, no, no ets un infant, doncs t'atrau per el tema del misteri, no? Perquè per seguir veient una sèrie, doncs, t'ha d'agradar, no? Allò que t'explica t'ha d'enganxar la història, no? I una mica el misteri aquest de saber, doncs, qui va petrificar, com s'ha petrificat. De fet, nosaltres encara no ho sabem perquè encara no hem acabat de veure l'anime, que ja crec que està acabat.
Encara no. Està a l'última temporada que han fet, bueno, aquestes coses típiques que han fet de partir-ho, i s'ha estrenat la primera, crec que es va estrenar la primera part de l'última temporada i ja s'ha estrenat, aquest any s'ha d'estrenar la segona part. No estic segur si aquesta segona part és l'última o hi ha una tercera part d'aquesta última temporada o ja s'acaba la història, però estem a l'última temporada del final ja de Doctor Stone.
I a més, que sapigueu, doncs, que la tenim en castellà, doblada en castellà, per tant, si... Ara sé que em direu els més puristes que us agrada veure l'anime en versió original subtitulada, però si no us ve de gust, pel que sigui, o voleu veure amb infants, no, els nostres que tenen 11 i 7 anys, doncs, que potser no saben llegir prou fluidament, doncs, per veure els subtítols, doncs sapigueu que la teniu doblada al castellà a Crunchyroll, que sí?
Sí. És una de les sèries, en tenen unes quantes que fan amb l'estrena al cap d'unes setmanes, comencen a doblar, i aquesta és una d'elles.
A més, l'altra, he parlat de dos factors, no?, que la fan interessant aquesta sèrie, que és una mica tot el que és la part de la ciència i la part educativa, la part del misteri, i l'altra cosa que té molt bona són els seus personatges, no? Vull dir que té uns personatges amb unes característiques molt determinades cada personatge, una manera de ser, doncs, que atrapa. No sé si tu, a nivell de personatges, doncs, també creus que és un punt fort d'aquesta història.
Sí, perquè tenim uns quants personatges, tan bons com dolents. Alguns, en principi, són dolents, però després veus que no ho són tant. Bé, poder una mica... també és la situació d'aquest nou món i de més. I bueno, el gran misteri, doncs, d'anar descobrint què va passar, perquè la humanitat es va petrificar, si hi ha algú darrere, la manera de descobrir-ho i tot el de més. Per exemple, la primera temporada, el seu gran objectiu és arribar a tornar a inventar el telèfon mòbil. Mm-hmm. O una espècie de telèfon mòbil rudimentari.
Sí, un telèfon mòbil, però no inventa les coses per inventar-les, pel
sí, ho inventa amb un objectiu perquè els hi cal per fer d'altres coses, no? Després acaba inventant que si vehicles, que si vaixells, la pólvora, per exemple.
I també aquí hi ha una part que també és part d'aquest misteri, doncs, part de població que no ha estat petrificada. I després s'explica i es descobreix per què, i és molt interessant perquè està molt lligat també amb el protagonista. Per tant, val molt la pena, doncs, mirar-ho. No us volem explicar massa res perquè volem que ho disfruteu. A més, jo també li donaria un punt més a aquest anime, el tema dels openings i la música, que és brutal. No, els openings que té i el tipus de música que té encara la fa més rodona.
Sí, precisament l'any passat al Saló del Manga, que anàvem a escoltar el concert, que hi havia el grup que feia alguns dels openings de Haikyuu, precisament també feien openings de Doctor Stone.
Sí, precisament el primer, el de Good Morning World, i el grup és Burnout si dormes. Traduït seria el síndrome d'estar cremat a la feina. Burnout si dormes és aquest grup, doncs, que em sembla que són dos openings de Haikyuu, I aquest opening de Doctor Stone, i bueno, vam al·lucinar perquè ens la sabíem i ho vam gaudir moltíssim al Saló del Manga. L'any passat, a més, anàvem els nostres fills, que també són molt fans de Doctor Stone, i jo crec que és una molt bona recomanació aquesta que us portem avui, per veure amb infants i per gaudir els petits amb els grans, que això també és un altre punt, no?, de poder compartir aquesta afició pel manga i l'anime amb els vostres fills, si sou ja animes una mica otakus, perdó, una mica més grans com jo i en Dani, que ja tenim fills, doncs que podem...
Sí, perquè té una mica de tot, vull dir, tampoc no és una sèrie d'acció,
no és infantil tampoc.
Tot i que en té d'acció i no és infantil, però sí que és interessant pels infants o pels més petits, diguéssim, per la manera de descobrir, doncs, això, doncs, com la manera d'explicar com es fan els invents i tal, que ho explica d'una manera que és fàcil d'entendre. Uh-huh. I llavors, doncs, pels més grans, doncs, tens tota la trama principal, la part dels objectes, de com veus que fa les coses, també pels grans també és interessant, moltes coses que poder no hi havies pensat mai.
Tu, quan, abans de tenir fills, ara haig de fer una pregunta que surt del tema, però té a veure amb això que estàvem comentant, nosaltres sempre ens ha agradat el manga i l'anime, evidentment, ja abans de tenir fills, i de fet des del principi d'estar junts com a parella, no? En aquest cas, tu et veies amb els teus fills compartint aquesta afició?
Sí. Sí, perquè part de la meva infància, per sort, com dèiem, amb el Club Super 3, vam tindre molts i molts i molts d'animes en català, i va ser, doncs, part de la nostra infància.
Però no és una cosa que tu i jo compartíssim amb els nostres pares, perquè som d'una altra generació.
No, perquè era una manera diferent. Però clar, nosaltres, al viure-ho d'aquesta manera...
Perquè els dibuixos són per nens.
Sí que hem intentat també, doncs, ensenyar-li i viure-ho amb ells, de, per exemple, anar al cinema amb ells a veure les pel·lícules de Kimetsu no Yaiba.
Uh-huh. Que hi ha coses que potser ens direu, ostres, Kimetsu no Yaiba, potser l'edat que tenen no és la més recomanable, però no deixen de veure-ho amb els seus pares, no deixa de que nosaltres veiem les seves reaccions i els hi podem comentar, doncs això que esteu veient, doncs és així, és en aquest moment, però està emmarcat en aquí, i ells ho comparteixen. De fet, nosaltres, tu ara ho deies, no, Dani, la nostra generació veiem Bola de Drac, ho veiem sols, hi havia coses que potser no en teníem.
Clar, però no només Bola de Drac, teníem Harare, teníem
Conan.
Doraemon, Detectiu Conan, Harare, Muscle Man, Ramma,
El Petit Chef,
Inuyasha, Doom. Vam tindre mils, no me'n recordaria ni de la meitat, vull dir, vam tindre, o sigui, no només va ser Bola de Drac al principi, bueno, principi.
És que ho va obrir
ja teníem Doctor Slump, no, Harare, i teníem alguna altra sèrie, però poder el boom va ser Bola de Drac, i després d'aquí va vindre
Capità
tot el de més.
Capità Harlock, que era anterior, a Bola de Drac, sí. Que l'Albert, sempre el nostre amic de la Batcova, doncs sempre ens diu que es va enfadar molt perquè va
no,
treure Capità
Harlock. No, això ho vaig
ser jo. Això ho vaig dir. Ah, sí. Ara no sabia qui ho havia dit, doncs perdó per atribuir frases a qui no era, no? Però sí que hem tingut molts animes a la nostra infància, i que jo crec que l'anime es consumeix de manera diferent ara, perquè sí que és veritat que hi ha dues generacions que estan compartint, dues generacions diferents, no? En aquest cas els nostres fills i nosaltres, compartint aquest anime, i això també està bé, no trobar...
Bueno, poder tres, perquè hi ha el tres, sí. Jovent d'ara que també està... Que, bueno, que són els que també miren anime, no? Però, per exemple, mira, l'altre dia vaig veure un estudi, era del Japó, no? Però deien que la mitjana d'edat dels fans de One Piece era de 38 anys. Uh-huh. Però clar, són els originals que van començar a veure Bola de Drac i One Piece des del principi.
Clar.
I han seguit mirant, doncs, aquests 25-26 anys de One Piece, i la mitjana d'edat, doncs, és això, uns 38 anys.
Clar, nosaltres no som generació One Piece, nosaltres som generació Bola de Drac. I...
Vam començar una mica abans.
Sí, sí, però que vull
perquè
dir-te...
Perquè ens va arribar més tard,
perquè
també.
Ens va arribar més tard, però que vull dir-te que persones, bueno, no que tenen 10 anys menys que nosaltres, que a la família, doncs, tenim la parella del meu cosí, doncs, té 10 anys menys que nosaltres, ella no és generació Bola de Drac, ella és generació One Piece. Perquè ella de petita ha consumit One Piece, no ha consumit Bola de Drac. I això també marca, no? I les generacions, els nostres fills no seran ni generació One Piece, ni generació One Piece, sí, perquè també ho hauran vist, però seran sobretot generació, no sé, Kimetsu o el que
jo també,
sigui.
També segueixo, he vist un vídeo d'un, bueno, no sé si psicòleg ben bé o què és, uh-huh. Que explicava les diferències entre
els dibuixos
d'aquí, còmic americà, bueno, més que res amb còmic americà i el que és el manga i l'anime i el que t'ensenya, perquè només són lluites, sang i demés, no? Doncs la polèmica que hi, va haver, que hi ha hagut sempre, no? Amb el manga i l'anime.
Home, de fet, Duran i Lleida, si no, que demanava que es traies Bola de Drac.
El que t'ensenya la diferència que hi ha entre un estil i l'altre, i és que l'americà és que has de ser l'escollit, has de ser el fill de, t'han de donar un poder especial, no? Com Spider-Man que et pica l'aranya, vull dir que és que t'ho donen ja fet, diguéssim, no? O sigui, després hi ha d'altres coses, no? I en canvi l'estil japonès és més l'esforç, l'amistat, el treball, pràcticament totes les històries de shonen, el protagonista no és mai el millor, o no, almenys en els clàssics no era mai el millor. T'havies d'esforçar, havies d'entrenar, havies d'aixecar-te aviat, necessitaves de l'ajuda dels demés, vull dir, cuidaves de les teves amistats.
Però això té a veure amb la societat que ha creat aquest producte, no? Estem parlant de l'anime i el manga, que és un producte que ve d'una societat japonesa, que és una societat doncs, molt concreta, amb unes característiques que ara no hi entrarem perquè estem al final del podcast d'avui, però en canvi el que és animació doncs, europea o l'animació americana doncs, és un producte que ve d'un altre tipus de societat, que és la nostra, que està organitzada de manera diferent, i això es nota doncs, també en els seus productes culturals, perquè al cap i a la fi no deixa de ser un reflex d'aquesta cultura. Per tant, és interessant, m'has fet pensar en un altre tema per fer un podcast, un proper podcast del Freaky Time, doncs, parlar d'aquests valors de la societat japonesa, que no són, no tot és excel·lent, però hi ha coses que són molt positives, i posar-la una mica en contraposició a través de l'anime amb la nostra societat. Nosaltres ho hem de deixar aquí, tornarem el dilluns que ve amb més Freaky Time i a veure què farem, què hem llegit, què hem vist. Si vosaltres ens voleu fer alguna recomanació, ja ho sabeu, sempre a les xarxes socials de Ràdio Vilafant. Estarem encantats de comentar-ho. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Adeu.
Sayonara, fins la propera!